El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Bon dia, són les 9 i 17 minuts. Això és la tertúlia del gall del monestir a Cugat.cat. Avui en companyia de l'Alfredo Bergua.
Hola, bon dia.
Bon dia. I l'Esther Castanyer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim sobre la taula alguns temes d'actualitat general. Ahir inclús a la tertúlia comentàvem la darrera victòria del Partit Conservador a l'Argentina.
Ah, pensava que parlàveu de Barça.
No, dic perquè també hi van sortir
Barça,
coses...
Problema, eh?
Sí, també vam parlar, per les implicacions que podia tenir a nivell internacional amb l'estat espanyol, canviar una mica el mapa, sobretot després de la relació que ha tingut a Argentina amb aquest eix, hipotètic eix de l'esquerra a Sud-amèrica. En tot cas, més temes avui per comentar. Deies el Barça. No sé si sou seguidors o no de l'equip. O... Ahir preguntàvem...
I si avui anéssim al camp, hauríem d'anar molt temps previ, per exemple.
Ahir dèiem si dels que hi havia aquí, si estaven contents, si estaven tristos, o si els hi era indiferent el resultat del Barça. No sé si és el vostre cas.
Bueno, jo porto 32 anys de soci del Barça, vull dir que jo no soc sospitós dels meus sentiments purers. Vull dir que jo m'ho vaig passar molt bé, vaig disfrutar molt. I avui havia d'anar al futbol, però al final li he posat el carnet a la venda. Gràcies, espero, perquè tinc un acte del meu partit amb el ministre de l'Interior, de la Terrassa, i tinc que anar allà.
No aneu els dos a veure el Barça?
No sé si ell arribarà, jo entraria directe, jo segur que no.
Jo he de dir que jo estava treballant durant el partit, i més amb aquest horari que el van fer, però em sembla que estàvem tots treballant perquè teníem informatiu a les 8 del vespre, però tothom estava amb un ull posat i jo, que estava allà fent temes com una boja, anava veient els gols perquè sentia els meus companys. He de dir que havíem fet una porra, no la va guanyar ningú, però és d'aquelles porres que ningú no li sap greu que no l'hagi guanyat ningú. Perquè, clar, ningú s'havia esperat aquest resultat. Jo crec que algú... No, em sembla que al final ningú es va atrevir a posar un 5-0, tot el que algú havia dit.
De fet, és la primera vegada de la història que es produeix aquest resultat, el 0-4. Que molta gent diu, no volíem el 0-5, perquè el 0-5 ja n'hi ha un. I aquest és el 0-4.
Doncs,
no sé si et va passar a tu o a l'Estela i a la redacció, però en la segona part hi havia un moment que semblava que anàvem perdent els aficionats del Barça, perquè com que volíem la maneta, o sigui, hi havia una actitud
volia,
bèl·lica.
Qui segur que la volia era el Gerard Piqué, perquè no va parar fins que... Bueno, era un delanter centre més els últims minuts. Però... Realment, jo m'ho vaig passar molt bé. Quan hi ha un partit d'aquests, jo m'aïllo, no vull ningú, tanco. La meva dona ja ho sap, un ton no em vinguis a mudar d'aquí. El veí de sota és del Madrid i... Suposo que s'avantarà bé de que el pis de sobre...
Picaves a terra.
Ho vaig descobrir fa un parell, quan el Madrid va guanyar la dècima, que marquen en el minut de descompte el Sergio Ramos, i vaig sentir un crit i cuy, això no m'ha agradat.
I ja teniu una guerra oberta.
Bueno, hi ha altres guerres, més això no és...
En tot cas, crec que també... Clar, estàvem tots pendents, a més, de què passava amb aquell partit. Ja sabeu que els periodistes a vegades som una mica cínics, una mica cafres. Portàvem tot el dia, no sé quants dies previs, parlant de les mesures de seguretat, etcètera. Sí. I quan vam començar a fer la porra era... Fem una porra a veure si hi haurà partit... Evidentment, vull dir, teníem bastant clar que hi hauria partit, però estàvem tots pendents, un partit supertranquil, on no hi van haver incidents de cap tipus, que això és el remarcable, de cap tipus, ja no només parlem de l'alarma terrorista, sí, sinó a nivell polític, tal com estan les coses, Barça-Madrid, tot molt tranquil.
Crec que s'ha de felicitar tant a les dues aficions com també a les forces i cossos de la seguretat de l'Estat, que han fet un treball magnífic i que van demostrar que potser s'havia... Bueno, no sé si s'havia parlat massa del tema de la seguretat i poc de futbol, però que realment van fer una bona feina. Avui al nou camp també apliquen unes mesures similars, han dit, que tothom prenen com a exemple el que es va passar a Madrid el dissabte, i bueno, desitjant que no passi res, que tot això es calmi i que la gent pugui anar tranquil·la a tots els llocs, a tots els indrets, siguin espectacles culturals. Avui crec que també canta Madonna a Barcelona aquesta nit, hi ha concert de Madonna al Palau Sant Jordi.
Sí, i...
Que també, vull dir que...
Bueno, que la gent... he llegit que la gent s'estava revenent les entrades, però no sé ben bé el per què.
Pues no sé.
Ho buscarem.
En tot cas, que, bueno, que torni la tranquil·litat. Uh-huh. Tenim ara l'exemple de Brussel·les, que és una ciutat sitiada. Jo vaig tenir ocasió de comunicar-me via WhatsApp a una amiga meva que viu a Brussel·les des de fa molts anys. Que
sí, recordem que continuen amb aquesta alerta màxima tota la setmana.
Exactament, i em deia la situació aquesta d'intranquil·litat, de por, també de perplexitat, exactament. Doncs que amb la que estan vivint, i que sembla ser que el govern belga vol prorrogar fins dilluns de la setmana que ve, sí, que ha estat quasi de setge. No?
Clar, que aquest tema és una cosa que suposo que tothom aquests dies d'alguna manera debat o a la feina o amb els amics o amb els companys. Nosaltres com a periodistes en parlem bastant sovint, que dius, a Brussel·les s'estan passant, a Bèlgica s'estan passant. És allò que dius, si no ho fan i passa alguna cosa, per què no ho havien fet? Si ho fan i aconsegueixen evitar alguna cosa, perfecte. Si acaba demostrant-se que era innecessari, també les crítiques per aquesta situació de por. Realment estem en una situació complicada en què jo crec que tots plegats hem d'assumir que vivim en una situació on poden haver-hi atemptats a qualsevol lloc, i és el que hi ha, i anar tirant. Hem parlat amb experts, per exemple, a BTV, han estat parlant amb psicòlegs, psiquiatres, i deien que està molt bé que la gent estigui alerta, és un mecanisme de seguretat, però que parlar-ne tant, demanar tant mesures de seguretat, fa que la gent visqui al final en pànic, i que el pànic tampoc és un bon conseller.
La gent ho pot entendre durant uns dies, però clar, si això s'eternitza, doncs llavors aquí ja entrem en un altre debat i una altra situació, no? En tot cas, i avui m'ha creat molt l'atenció la portada de La Vanguardia, que diu que durant l'any 2014 o el 15 hi ha hagut 30 i pico mil persones mortes per temes de terrorisme. I això, clar, ens queden els atemptats de París, ens queda, que se'n parla poc, i crec que, ja ho deia la setmana passada, l'avió rus que va esclatar a l'aire, són 300 i escaig persones més. Vull dir, clar, és que estem en una situació complicada. Jo sentia també el ministre de l'Interior parlava de que Espanya, doncs, que clar que hi ha possibilitat d'atemptar perquè risc zero no n'hi ha. O sigui, per tant, hem de ser conscients, però clar, la gent ha de fer la seva vida amb normalitat, i les forces de seguretat doncs tenen que vetllar perquè això sigui així. I bueno, intentar que això es tranquil·litzi i esperar que no passi res.
Però quan es debatia just després dels atemptats de París, si s'havia de pujar el nivell d'alerta del 4 que estem ara al 5, que és el màxim, jo recordo el conseller d'Interior en funcions, senyor Jordi Jané, explicant que actualment i durant tot aquest any el 20% de les tasques i operacions que havien fet els Mossos eren per lluitar contra el terrorisme, per prevenir-lo. Sí. Això és una cosa que, no, per exemple, no s'havia explicat. I està molt bé, crec, que s'estigui fent aquesta feina i no en siguem sempre conscients, perquè s'hi està treballant, però no cal que la població estigui patint sempre, perquè al cap i a la fi, si les forces de seguretat ja estan treballant, no hi podem fer massa cosa. No podem deixar d'agafar el metro, no podem deixar d'anar a centres comercials, a concerts. És una situació, doncs, com quan hi havia el terrorisme d'ETA, que la gent vivia una mica amb l'ai al cor, sobretot en algunes zones, doncs malauradament ens hem d'acostumar a viure una mica així. Jo crec que el que s'ha de fer també és pensar d'on ve aquesta situació. Deies, hi ha no sé quants morts cada dia, realment només ens adonem bastant dels que ens toquen de prop. N'hi ha molts d'altres països i potser hauríem de començar a intentar resoldre tot
és
això.
És el que passava amb els atemptats de París, que evidentment el rumori mediàtic no és el comparat amb un atemptat a Beirut o un atac a qualsevol poble de Síria. Correm el risc una mica de normalitzar això, perquè deies, no podem viure amb l'ai al cor, amb por. Vull dir, la gent ha de continuar fent la seva vida, però pot ser que encara sigui pitjor normalitzar aquesta situació?
Si es normalitza, els estàs donant bueno, la raó, o triomfen els terroristes realment, perquè hauran aconseguit que la població visqui en un estat de psicosi permanent. I això...
Clar, és que tant si estem en aquest estat de psicosi permanent com si la gent deixa de fer coses, ells acaben guanyant. La resposta és normalitzar-ho, evidentment no. Sí, no podem acceptar el terrorisme com una cosa normal, però el que sí és que hem de continuar fent la nostra vida.
I confiança total, ja ho deia la setmana passada, amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat en general, perquè són les policies millor preparades que hi ha, ni referència d'altres moltes, perquè per l'experiència que han tingut anys enrere a Meta, doncs és una policia que ha treballat molt sempre la lluita antiterrorista. Que és un tipus de terrorisme diferent, sí, però que hi ha una base que està treballant molt i bé, doncs això també és veritat.
Doncs tenim aquest espai Schengel gairebé finiquitat, podríem dir. Ja ho va dir l'Angela Merkel fa un any, que Schengel ha mort, no? Comentava, i realment s'està complint. Malauradament, de vegades no se sap si en un primer moment, en un primer estadi, molta gent pensava això és precipitat. Això és precipitat, però clar, després d'un esdeveniment com el que va passar a París, és veritat que molta gent o molts governs es replantegen, no només pel tema de refugiats, perquè això...
No, ja, refugiats, al cap i a la fi, fugen del mateix.
Clar, barrejar-ho no, o identificar això com un problema, com han fet algunes veus... doncs no sé si això sí que és precipitat, però el tema és que el mapa canvia en aquest sentit, en el de moviments. Brussel·les, que és capital gairebé d'Europa, sobretot per tot el moviment que té allà, ja no només de seu parlamentària, sinó d'interessos econòmics, el fet que estigui gairebé sitiada és un problema de moviments. Dèiem una setmana més, això va començar com un cap de setmana. França, ja hem dit que continuarà amb els controls fronterers durant aquest mes, si no s'allarga. Això precipitarà políticament alguna cosa, perquè una situació en una Europa que hem conegut durant uns quants anys en què hi havia llibertat de moviment, aquest canvi, un dia o altre, permeteu-me, petarà per algun lloc.
Però jo crec que ens hem de preguntar com pot ser que terroristes o presumptes terroristes que estan identificats, que són coneguts, que en teoria totes les forces de seguretat haurien de tenir presents, puguin circular tranquil·lament d'un país a l'altre, com ho han fet, que el que estan buscant encara s'està passejant com Pedro por su casa per tota Europa i ningú se n'havia adonat. Aleshores, dius, limitar aquesta llibertat de moviments, clar, en realitat estem anant en contra unes llibertats que teníem guanyades. També fins a quin punt a vegades hi ha mesures excepcionals que permeten mantenir d'alguna manera aquesta llibertat, perquè si la contrapartida és, bueno, ens van entrant terroristes i van atentant i van matant gent, l'equilibri és molt difícil. Jo crec que ara estem en una situació molt excepcional i que hem de veure una mica com avança. Hi ha riscos per les dues bandes. Pèrdua de llibertats és un risc que és important i s'ha de tenir en compte, però també, clar, pèrdua de vides humanes també és un risc. Ara, no m'agradaria a mi estar governant enlloc.
No és una situació fàcil, però per descomptat que no. De fet, també, no sé si... Jo només vaig llegir, no sé, a La Vanguardia, per exemple, digital, que aquest, el que estan buscant ara, setmanes abans dels atemptats, va ser vist, inclús parat, perquè anava a Ebri conduint per la zona de Figueres.
A Figueres, sí.
Vull dir que aquesta persona, vull dir...
No, però és que alguns venen de Grècia, clar, altres venien de Bèlgica, s'han anat movent amb tota tranquil·litat. Clar, això sí que preocupa, també. Sí.
Estats Units també, com en sabíem aquest dilluns, diria ahir, que volia posar a l'aeroport de Barajas un control extra amb personal nord-americà de l'exèrcit per fer encara més controls dels llars habituals que has de fer per anar als
Estats
Units.
Avui també sortia amb un dels confidencials, diversos que hi ha per internet, que també enviava a Estats Units experts en lluita antiterrorista a la base de Rota.
Però jo ara, quan deies això dels controls dels Estats Units, pensava, recordem què va passar després dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Les mesures de control als aeroports es van multiplicar d'una manera increïble. I ens hi hem acostumat i ho trobem normal. Per què? Perquè tots ho hem vist com una cosa que anava en favor de la seguretat. I és molt pesat que quan vas a passar el control t'hagis de treure des de les sabates, el cinturó, les arracades, vamos, i si no et fan treure les pròtesis internes que importi, perquè no és possible. Però clar, la gent ho viu com una mesura de seguretat, per molt que tingui crítiques, i sí, pesat. Jo me'n recordo anar just després de viatge i que a l'aeroport al·lucinàvem, era una companyia americana, les preguntes que ens van fer abans, tipus, algú ha tocat el teu equipatge? Sí, els meus amics. Portes alguna arma? No. Portes algun aparell elèctric? Bueno, un secador de mà, que ens ho preníem una mica cachondeo, que era què està passant, però clar. I tot això s'ha anat normalitzant. Aleshores, no cal que normalitzem totes les situacions, no cal que tornem enrere en alguns sentits, però en moments excepcionals d'aquests, jo crec que tothom agraeix una mica un control i que la teva vida, doncs, no perilli.
Estem d'acord. Jo, ja, de fet, jo... Aquí, jo crec que hi ha encara prendre les mesures de seguretat en els avions i tot. Mm. Crec que sí que en els aeroports més occidentals això ja està la cosa més o menys diguem
bé, estandarditzat.
I tal, però clar, hi ha molt a fer encara en aquest camp. Vull dir, la mostra més evident és l'avió rus que va explotar, que sembla que era una bomba que havien ficat dintre l'avió. I per tant, i aquests avions que mai s'ha sabut què ha passat, que de Malàcia, no sé, jo penso que aquí hi ha alguna cosa més. I aquí a Espanya hi ha una cosa que a mi em preocupa, la poca vigilància que hi ha a l'AVE. L'AVE entres i surts com et dona la gana, vull dir, perquè de control pràcticament res. I jo crec que...
Sembla que només passes un control a l'entrada, sí, d'equipatge, de mà.
D'equipatge, però tu passes caminant, tu passes, no passes, sí, per cap aro, sí, d'aquests de seguretat. Vull dir que jo...
Ara no donem idees.
Si tinc que renunciar... No, si això és Vox Populi, vull dir, si això ja, pots trobar qualsevol... Vull dir, em faig eco de queixes d'usuaris que aquests dies en els diferents... Doncs jo vaig llegir quan assidua els digitals...
També s'ha considerat un avantatge el fet de... I és així, quan algú havia d'escollir anar a Madrid entre l'avió i l'AVE, l'avió triga menys, però has d'anar a l'aeroport, als controls de l'aeroport, i sí, ja ha estat moltes vegades motiu de...
Barajas, l'AVE et deixa al centre de Madrid.
Però bueno, el Barajas hi ha metro.
No, i en la... I ahí lo dejo,
No, aquí tenia metro, vull dir, que en tot cas...
Que és còmode.
No, ho deia pel tema que moltes vegades per molta gent pesa això, o ha pesat. Ara ja no sé si... Ara és que passarà al revés, que demanaran més controls de l'AVE, no sé, jo crec que ja ens sembla bé.
Haurem de veure com evoluciona tot. Jo crec que aquí el més important és que tot això no derivi en un increment, deies abans el tema dels refugiats, doncs de les actituds... i ara no ho sabré dir jo, en contra de la gent islàmica, anava a dir
islamofòbia.
Gràcies. Sí, és que no sé com es diu islamofobes. Islamofòbia, sí, no sé com va l'accent. Sí, doncs en actituds xenòfobes, els refugiats, d'una banda, els refugiats són persones que s'estan jugant la vida per fugir precisament del que nosaltres també estem intentant fugir. No totes les persones que tenen doncs una fe islàmica o que són musulmans són terroristes. No només hem d'aplicar controls amb una sèrie de persones. I sobretot, i s'ha estat dient molt aquests dies, com és que, per exemple, en els atemptats de París, algunes de les persones que van atemptar eren gent que són francesos de naixement i que s'han radicalitzat. Això està passant a tots els països.
Vam veure el
testimoni... Us vaig escoltar.
Vam veure...
Parlàvem de terceres i quartes generacions, de que les primeres generacions són gent que ha vingut totalment honradament a treballar, a buscar-se la vida, i que, clar, que es troben que segones, terceres i quartes generacions són persones que no són acceptades entre el seu propi país, que els veuen diferents, són francesos en aquest cas, i quan se'n van al Marroc, que molts són d'allà, o a Algèria, allà els diuen que són francesos, i per tant són persones que no se senten d'enlloc, i ara veuen que aquests estats islàmics els estan oferint un estat realment, sí, que els acullen, els donen un estatus de vida i se senten atrets per aquesta qüestió. I parlàvem també vam parlar dels refugiats, que evidentment que el 99,9% són gent que està fugint d'això, però que també és veritat que aquesta gentussa aprofiten masses migratòries per aprofitar-se com a cavall de Troia i entrar. De fet, n'hi ha dos que sembla ser que van utilitzar via Grècia per arribar a París, no?
Clar, s'ha d'afilar molt prima amb aquests temes, és el problema.
S'ha de tenir controls importants, a saber qui és cadascú, i això és el que vam estar parlant.
Sí, sí, tot això em referia, perdona, Juanmi, que està molt bé anar a lluitar contra l'estat islàmic, però hi ha moltes veus que ho diuen aquests dies. Potser cal analitzar també quins problemes hi ha aquí que estan generant en això. El que està fent l'estat islàmic no té cap mena d'explicació. Però hi ha un rerefons que potser caldria abordar d'una manera que no fos només bèl·lica, per dir-ho així, que no vol dir que no s'hagi d'actuar, la gent no pot anar matant impunament, i menys com ho fan, que és una cosa que no té cap mena de sentit, ni explicació, ni raonament, però hi ha tota una vessant social, hi ha tot un context sociològic que s'hauria de treballar allà, aquí, a tot arreu.
Jo deia un comentari respecte...
Jo enviava la Colau...
No deixem parlar avui.
La Colau amb el Pisarello, a plantejar el pla de pau que tenen ells. I
sí, això ja ho va dir l'Alberto Fernández. Exactament. Díaz, és un comentari una mica...
No, deixa'm dir...
demagògic.
No, per clar, és que quan una persona ja està comparant la guerra, no, escolti, és que no té res a veure, vull dir, si tu...
Però és un altre plantejament.
El problema és que aquí s'està... Bueno, des de diferents sectors estan intentant equiparar una cosa, la política d'aquí amb la gent aquesta, i no té res a veure, vull dir, ja són salvatges, vull dir, són gent que viuen estancats a l'edat mitjana, o inclús més enllà, que al segle VIII, i amb unes costums i uns valors que res tenen que veure amb els valors de la majoria de la humanitat. Vull dir, no és normal que les dones se les tracti com se les tracti, que se les lapidi, que un homosexual se'l tiri per un edifici a baix, vull dir, que se'ls talli el cap, que nens se'ls mati, no és normal.
I no tot és normal, això molt d'acord.
I per ells, nosaltres som les civilitzacions occidentals, malgrat el que pensi, siguis d'esquerra, siguis de dreta,
són
els enemics per aquesta gent. Per tant, segons quines coses, i fer demagogia com està fent la senyora Cola, doncs, escolti, vagi vostè i a veure què li diuen.
Però només amb armes no arribem a cap lloc, ens dediquem a matar-nos els uns als altres.
Tu creus que amb aquesta gent es pot dialogar?
Jo no he dit no, però al final s'haurà de buscar algun tipus de resolució que no sigui només anar-se matant mútuament.
És un desafiament.
No tinc ni idea de quina és, eh?
No, també és un desafiament solucionar.
Jo crec que amb aquesta gent no es pot parlar. És que no et consideren...
Però creus que força, però consideres que força d'anar-se matant, creus que realment es pot arribar a exterminar tota aquesta gent? Jo no ho crec, perquè sempre hi haurà algú que vindrà darrere.
I què s'ha de fer?
No en tinc ni idea. No en tinc ni idea, ja m'agradaria saber-ho.
És el que deia, un desafiament, perquè ja hem vist situacions similars en el passat, en la resposta ha estat contundent, bèl·lica, i no s'ha solucionat del tot. No s'ha solucionat gens, de fet. I només cal mirar Afganistan, l'Iraq...
Aquí hi ha molts països, molts...
Vull dir que és un desafiament pels polítics trobar...
No, i s'ha de dir, vull dir, hi ha grans potències que no només han mirat cap a un altre costat, sinó a sobre se'ls ha donat armament a aquesta gent. I això s'ha de dir.
Moltes causes.
Aquest és un altre problema. Clar, és que hi ha moltes qüestions.
I aquí s'ha d'actuar. Vull dir, aquí la gent ha de dir, ja prou, i anem a agafar el toro per les banyes.
Però encara pitjor, hi ha països que els han combatut, però que també els hi han donat armament. Estem
d'acord.
Ja, posats a liar-la.
Sí.
Però és una responsabilitat que...
Molta culpa tenen els governs occidentals. És que és així, i no podem negar, no podem mirar cap a un altre costat. Hem de fer mea culpa.
Però això s'ha fet, és a dir... I no vull posar casos d'empreses espanyoles, però que s'han beneficiat en el tema armamentístic en molts conflictes. I això no deixa ser un negoci, i jo quan sento algun acudit sobre alguna vinyeta del jueves que surten mandataris o militars fregant-se les mans quan comença un conflicte, sembla divertit, però en realitat està amagant alguna cosa que s'hauria de replantejar. S'hauria de replantejar no només per l'acció dels governs o la qüestió política, sinó aquí hi ha una altra cosa que és control també empresarial de qui està venent i què, perquè segurament hi ha moltes coses que s'escapen dels governs.
Pues totes aquestes coses s'han de començar a controlar de veritat i prendre decisions. En tot cas, jo crec que tot això s'acabarà realment. Els únics que ho poden acabar són els propis musulmans. És a dir, el 90% dels musulmans són gent honrada, que creuen en una religió i no en aquesta interpretació que fan els radicals. Per tant, aquest 90%
dels
musulmans...
Però la fan per un motiu que no té res a veure amb la religió.
Però bueno...
S'agafen a la religió perquè els hi va bé com a excusa.
I com a modus vivendi, sí.
Un últim aspecte sobre aquest tema. No sé si heu vist el testimoni del germà del Salah Abdeslam, que va sortir a la televisió francesa, a la televisió pública. Realment a mi em va frapar, perquè precisament la família, o sigui, una família que se'ls ha escapat del control per X motius, que no... que seran, és a saber què, a nivell personal o psicològic d'aquesta persona, doncs... en un ambient, suposadament, o almenys el que tu veus, el que explica el germà o expliquen els familiars, absolutament integrat, amb un ambient... Hi ha alguna cosa aquí que fa frapar o que mi em va deixar garratibat del fet de com ha arribat aquesta persona en el que la teva pròpia família t'està demanant.
I en molt poc temps es veu que tots es van radicalitzar, no només ella. Vull dir, he llegit la història d'algun d'ells, que inclús la noia que ara darrerament va morir en el pis, doncs que era una noia que anava vestida amb sombreros d'aquests tipus americans, dels yanquis, no? que li deien la yanqui o no sé, alguna cosa així, i que va ser amb molt poc de temps que es va caient involucrant tot això, vull dir.
Bé, també siguem conscients que aquestes xarxes terroristes tenen uns mecanismes, per dir-ho així, de rentat del cervell molt potents, perquè per aconseguir, quan hi havia ETA mataven, però normalment no eren gent que anaven a morir ells. Aquí estem parlant de gent, i no sembla que matar sigui molt menys que anar a morir, vull dir, se'ls havia rentat el cervell fins a un punt, però és que en aquest cas estem parlant de gent que ha estat disposadíssima i encantada de morir per aquesta causa. Aleshores, pot ser que sigui una persona que sigui totalment integrada amb una família, un entorn molt normal, i que per aquests motius, en un moment, doncs potser un moment que està passant una mala etapa personal, o vés a saber, o que algú sap com entrar, com trobar una fissura en tot aquest entorn normalitzat i deuen tenir uns mecanismes, és com una secta, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Saben fer la seva feina i la saben fer d'una manera espectacular, això és el que fa por.
Només sembla ser que anaven drogats, que s'ha descobert.
Això ja, sí, és un altre del...
És que jo crec que per anar a suïcidar-te has de tenir un punt
de... Doncs continuarem segurament atents a aquesta qüestió perquè sembla que va per llarg i ja veurem això com s'enfila i com acaba o com continua més que acabar, perquè sembla que l'estratègia de molts països i la resposta d'altres països serà clau per entendre el que està passant. D'altres coses més polítiques, jo volia preguntar si havies vist l'entrevista de l'Albert Rivera a la Sexta aquest diumenge.
Vols que em digui la veritat? Se'm va passar.
Te'n va passar.
Sí.
No ho dic perquè...
No, però
estava celebrant el Barça encara.
Què feia diumenge a la nit?
Estava ressecant.
Què feies diumenge a la nit?
No, és veritat, ara me'n recordo. Sí, ara me'n recordo.
I sí, es pot dir?
Sí, perfectament.
No, si no, no cal.
Estava veient una sèrie amb la meva dona per la tele.
Perfecte.
Sí, que desconnectant, vull dir, perquè...
Els caps de setmana també s'ha de descansar.
Exactament.
Ho dic.
Però he llegit coses, eh?
Val, perfecte. Sí. Perquè, més que res, com que comentem el tema de les... I de fet ho havíem comentat amb vosaltres, els suports que hi ha entre diferents partits a nivell local, que podem trobar-nos diferents combinacions respecte dels suports. L'Albert Rivera va dir que si guanyava el Rajoy no l'investiria.
Serà perfecte que ho digui i que ho repeteixi
cada dia. I de manera contundent. Aleshores, pot passar una cosa, que ens trobem un cas, depèn dels resultats, però pot passar que ens trobem un cas tipus Junts pel Sí i la CUP, que encara no sabem ben bé com acabarà. Hi ha algun moviment hem tingut aquesta setmana. Però, i l'altre és mostrar-se també igual de contundent amb una qüestió que matemàticament moltes enquestes o sondejos preveuen que Ciutadans serà clau d'una banda i que el PP continuarà tenint una majoria i que per tant aquí s'haurà d'entendre algú.
Bueno, ja, primer, clar, tot el moment estem parlant d'enquestes i de projeccions de vot.
Però ho ha dit l'Albert Rivera,
sí,
en aquest
totalment.
Cas.
Ah, però feia uns dies s'estava dient que Ciutadans, si feia falta, donaria suport al PP per crear un govern espanyol, però que no fos en la línia del que hi ha ara. Per tant, és, no investiré a Mariano Rajoy.
Sí, Rajoy, no el PP, ha dit
exacte.
Mariano Rajoy, però m'estranyaria...
Bueno. En tot cas, jo crec que, clar, el missatge, vull dir, votar Ciutadans i votar el Partit Socialista... té el mateix fi, vull dir, que Pedro Sánchez sigui el president del govern, vull dir, perquè...
Home, si Ciutadans pot donar suport al PP...
Bueno, ja em refereixo al que ha dit el senyor Rivera, no?, que ell no votarà sí a l'investidura Mariano Rajoy, doncs, bueno, doncs...
I no podem tenir un altre presidenciable?
Bueno, i tu creus que ell pot posar i treure presidents obligant? Home, no, això no funciona així, vull dir... Si una persona...
Però en canvi Artur Mas hauria de fer un pas enrere.
Jo no, per què? Per què té que fer un pas enrere? Allà guanya les eleccions.
No, pregunto, és que ho hem comentat algun dia en aquestes tertúlies.
Allà hi ha un poti-poti de partits allà dintre, en tot cas són els que ho tenen que decidir, tots els que formen Junts pel Sí, però jo crec que Artur Mas, ell va dir que seria el candidat, així es van presentar Junts pel Sí, i per tant, està totalment legitimat per continuar presentant-se a ell. Vull dir, la CUP que faci el que tingui, el que cregui fer, també la CUP va dir que no el votaria, no? Pues bueno.
M'agrada, perquè estarem bastant disperts. Quan encara no tinguem tinguem president català, a Espanya estaran discutint
qui
ha de ser
qui
es presenta a les eleccions.
Tot indica que hi haurà eleccions el 20 de desembre i no sé, que encara no
i quan
aquí.
Ja tinguem president a Catalunya, a Espanya estaran decidint, ah, però nosaltres no donem suport a Rajoy, presenteu un altre candidat. No, no, el nostre candidat era Rajoy i tindrem el mateix escenari.
Ja veurem.
Seria divertit.
Bueno, jo prefereixo que... Jo crec que per la normalitat institucional, estabilitat, no és bo ni per Catalunya ni per Espanya.
No, però ha arribat un moment que la gent creu tan poc en els polítics i en la política i en els partits que jo crec que aquests, diguem-ne, entre cometes, irònicament, divertimentos, els hi agraden perquè és l'únic que els interessa. Com acaben aquestes baralles. La resta no hi creuen.
Bueno.
I aquest, amb això hi contribuïm, eh? Bueno, hi contribuïm, hi contribuïu, els polítics. I els mitjans no ajudem molt, cert.
Parlàvem d'aquests moments en què no hi ha govern de Catalunya, estem a l'espera de veure què passa, si hi ha moviments. Hi ha temps fins al 9 de gener, però del que hem vist no ho comentarem més.
Creieu
però...
poc en els Reis.
El dia 6 potser tenim alguna sorpresa, vols dir?
Sí, perquè és fins al dia 9, no?
9 de gener és el límit, si no aquí ja ens veuríem en un altre escenari electoral, cosa que acollirem els periodistes, els que seguim les eleccions a nivell professional.
Una mica amb esgotament ja, perquè ja empalmem quan toquen les pròximes europees.
Ja s'està parlant, hi ha un nou partit que es crearà. Que es...
Això... Artur Mas també s'ha doncs, comentat perquè amb tot el mal que li ha fet algunes coses a Convergència, cas Pujol, segurament doncs, la situació que ha viscut el partit no ha estat la millor dels últims 10 anys. Es parlava de refundar el partit. Finalment, doncs, amb aquesta nova candidatura que apareixerà al desembre, obre la porta i així s'ha mostrat el Artur Mas a continuar a donar un pas endavant i liquidar d'alguna manera Convergència i l'històric
i refundar un partit. I seria un partit post-independència també, és a dir, és una passa més en molts sentits.
Post-independència, que hi ha hagut la independència.
No, post-procés, post-demandes, ara t'ho diré exactament com ho diuen, però vindria a ser en un nou escenari una Convergència nova.
No sé qui deia un partit bisexual, que no ho he entès gaire jo això. Sí, un dirigent del Comú, no sé, el Rullo... Que
no, el tema és que seria també com una espècie de coalició, pel que jo entenc, amb el suport de regrupament i de Demòcrates de Catalunya, i el full de ruta seria els sis primers mesos del 2016.
En tot cas...
Què necessites?
És veritat que les sigles de Convergència...
És un nou partit per un nou país, exacte, ja ho deia bé jo. Si l'objectiu és, quan a banda de que es refundia més, que es refundia en un partit independent.
En tot cas, vull dir,
amb una Catalunya sí, és cert
independent,
volia dir.
Que les sigles de Convergència estan molt, molt ara mateix vinculades a Pujol, 3%, però clar, jo no acabo de veure clar aquest canvi quan les persones que ho encapçalen, perquè estan dient que Artur Mas continuarà sent el que acabarà visible, no? Vull dir, jo crec que si es refunda s'ha de refundar amb noves cares, noves persones, noves idees.
Bé, a mi per això tampoc no em sembla malament que el partit digui fem un canvi, és a dir, és un partit que des de fa poc temps defensa obertament la independència, abans no ho feia, que estava vinculat a unes idees, algunes de les quals ja no defensa, que anava de la mà sempre amb Unió, cosa que ja no hi va, tots aquests canvis... Poden implicar un rentat de cara amb unes noves sigles i una manera de dir no som els mateixos que érem abans, tot i que la gent pugui ser la mateixa, però les idees no són exactament les mateixes.
Doncs això ho veurem. Hi ha un altre tema que ja comentarem d'aquí a la que ens quedarà per arribar a les 10 del matí. Sobre el fons de liquiditat autonòmica tenim un altre embolic. L'Estat demana d'alguna manera des de l'any, a veure si ho dic bé, des de l'any 2012, si no m'equivoco, la justificació d'una quantitat que ha invertit la Generalitat en què des del punt de vista de l'Estat espanyol no s'adequa al que estava previst d'aquells fons d'ajuda a les autonomies, a les comunitats autònomes.
El flor de liquiditat autonòmica és per pagar factures de proveïdors, bàsicament, i s'ha de dedicar a això. I, per tant, s'ha detectat doncs, que algunes de les partides aquestes no es destinaven precisament al fi del que se li venen els diners. i per tant pues, té tot el dret l'Estat, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, de garantir que els diners que es donen per pagar proveïdors pues, vagin destinats precisament a això.
Són 1.318 milions.
Sí, exacte.
I aleshores el que demanen és d'euros d'aquest dèficit que Brussel·les obliga a computar el 2015, que van ser amagats pel conseller d'Economia Andreu Mascolell. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va reiterar que ja ha encarregat una investigació d'aquests diners i dels procediments de rendició de comptes del govern. És una notícia que estic llegint de l'ara.cat. De totes maneres, em sembla que el president en funcions, Artur Mas, sortirà avui i farà compareixença.
Però ell parlarà.
Avui
parlarà
Consell de Govern i suposo que després doncs, en la roda de premsa habitual...
Però això ve per... Jo crec que ve per el tema de les condicions que s'han... De les condicions dels 2.000 i pico milions d'euros que vindran a Catalunya per pagar proveïdors, bueno, la darrera remesa, que s'ha condicionat a pagar serveis de primer... L'Esteri em mira...
No, perquè vaig a dir una cosa que d'entrada et sorprendrà, que és estic d'acord.
Ah, doncs acaba de parlar.
Ja la resta ja no serà tan guai. Estic d'acord en que hi hauria d'haver un control de si els diners es destinen a les partides per les que van destinats, però això, i aquí és on ja no estem tan d'acord, hauria de ser-hi a tot arreu i per tothom. I en aquest cas el que preocupa el govern espanyol és que aquests diners no es dediquin al procés independentista. Si els enviem al narcotràfic de Nicaragua, m'ho acabo d'inventar, que no sé si n'hi ha, és el primer que m'ha sortit, o els destinem a... És igual. I la resta de comunitats... És que ni ho sabem si els estan destinant on toca, també ens és igual.
Jo estic d'acord en casos on es detecten que no s'està invertint els diners que venen des del FLA a coses les que no toca, que hi hagi un control. Però és que en aquest cas la cosa s'agreuja perquè és evident doncs, que aquí s'estan destinant, s'ha prioritzat subvencions a entitats afins, inversions amb la creació d'aquestes estructures d'estat i en canvi no es paga a serveis als hospitals, farmàcies, estan en una situació límit.
Però podem demostrar que els diners que havíem de destinar a pagar això són els que s'han destinat a altres coses o que els diners que s'han destinat a aquestes altres coses realment servirien per pagar aquest deute?
El problema és... què és de primera necessitat? Els medicaments o les subvencions a entitats? Per exemple, per posar un exemple, jo ho tinc claríssim. Vull dir, i si això no es fa i a sobre et donen uns diners perquè paguis això, doncs com pot ser que totes les comunitats autònomes no tenen deutes amb les farmacèutiques per parar? I aquí sí, per què?
Com pot ser també que l'Estat espanyol sempre trigui molt a donar els diners que té compromesos?
Jo crec que els estan...
Igualment m'ha agradat això de donar subvencions a entitats afins, etc. Ara no, només diré una cosa.
Va, la faes, va, digues.
Fundación Francisco Franco.
Què?
Què?
Qui li dona?
Té subvenció?
No.
Sí.
No.
Sí.
No, perquè inclús va sortir això... Aquest mateix exemple va sortir l'altre dia i es va provar que no.
Per fer algunes coses en té, i ha sortit aquests dies.
No havia obtingut uns 300.000 euros si no anava errat pel tema de digitalització de l'arxiu. I això va ser proposta, em sembla que va ser en temps del Partit Popular, i va ser aprovat, que això també sobta, pel govern de Zapatero, si no recordo malament.
Estem parlant de fa uns quants anys.
Estem parlant d'una cosa bastant greu.
Perquè Zapatero ja és passat i històric.
És passat històric. Tema sobre, precisament, més diners. Aquí Sant Cugat, finalment es preveu que en el pacte del pressupost de l'any que ve s'augmenti un 5% la despesa, el pressupost de l'any vinent, no la despesa municipal, el pressupost de l'any vinent, amb uns 5,7 milions que aniria a partides de Promusa i els 3,5 milions, m'estic embolicant, cap a les zones verdes, les expropiacions. També doncs havíem comentat amb aquesta rebaixa de l'IBI del 2,2%. No sabem si ja serà el ple de desembre o en un extraordinari que s'aprovin els pressupostos. Com veieu, hi ha alguns partits en què demanen més contenció encara a l'equip de govern, tot i que recordem que l'Ajuntament de Sant Cugat em sembla que el deute que ara té em sembla que és un està entre el 50 al 60% de la seva capacitat. Com veieu, seria previsible encara en un 2015 fer una contenció del pressupost, o hi esteu d'acord en que és moment ara de respirar i aquest augment del 5% està...
Jo crec que Sant Cugat és un... dintre de tots els municipis de l'entorn, és dels que estan més sanejats, dintre de tot. Per tant, jo crec que es pot permetre començar a obrir l'aixeta ja, eh?
Jo crec que fins ara s'ha estat fent aquesta política de contenció, si ara es veu factible ampliar un 5% i més tenir en compte que, si és veritat, una part anirà a pagar expropiacions de zones verdes, sí, que és un problema que té la ciutat, exacte, però que la resta va destinat sobretot a alguna manera ajudes socials. Jo crec que és perquè realment això es considera que es pot fer sense que sigui un problema, i benvingut sigui si d'alguna manera es pot facilitar la vida a les persones que ho estan passant pitjor.
Molt bé, doncs deixem aquests dos apunts. Per cert, el dijous la Junta de Veïns de Valldoreix, sobre el tema que havíem comentat aquí, sobre la consulta de la relació Sant Cugat-Valldoreix, no independència, relació Sant Cugat-Valldoreix, finalment, si ho actuem, van aturar aquesta proposta que feia la CUP. Per tant, aquest episodi que veiem probable, fent aquesta analogia amb la MD de Bellaterra, de moment queda aparcat a...
Alfredo, ho va dir el Campuzano, lo del partit bisexual.
Ah, veus?
I ho vas llegir, suposo, a La Razón, que van titular amb això, el nou partit demà serà bisexual.
No, precisament La Razón és dels diaris que llegeixi.
Bé, en tot cas, ho dic perquè era el titular, eh? És un terme pel que estic llegint a La Razón, que va... No, perquè era fàcil de veure.
És que aquí, si batxiller, a E-Notícies, era un digital, vull dir, no t'asseguro que no...
Segons La Razón, és un terme que va inventar un professor de Ciències Polítiques, Víctor Lapuente, per referir-se a una política que combina liberalisme econòmic i justícia social enfront dels reaccionaris de dretes i esquerdes, entre comillats, suposo que és el que va dir Campuzano. No he entès massa l'article, m'ha llegit així ràpid. Però...
No, és que jo ja et dic, no vaig entendre l'expressió.
És això. Si llegeixes La Razón, segur que t'ho explica.
Vale,
jo, bisexual no ho sé, el tema és que almenys la hipotètica composició del partit era més trisexual que bisexual, no? Si agrupàvem tres partits... Serà molt sexual, en el sentit...
Ara, jo tinc molt acunyat un terme que és transmèdia, doncs...
Ah, sí, és veritat.
També, pot ser una mica això. Una mica trans. Trans tot.
Transpartit, transversal. Molt bé. S'ho deixem amb aquesta aportació. Gràcies, Esther Castanyer, Alfredo Bergua.
Bon dia.
Bon dia.
És la setmana que ve, ja saben que nosaltres tornem demà amb la tertúlia de polític, serà a partir d'un quart d'hora del matí en companyia del Josep Gimeno. Ara els deixem amb el programa Sant Cugat a Fons amb la Carme Reverte. Fins demà.
El gall del matí.